Ràdio L'Escala, serveis informatius.
Bona tarda, són les 4, us parla Abel Font. Notícies. Aquest dimecres es compliran 150 anys del naixement de Caterina Albert. Per a commemorar-ho s'ha programat una sessió especial de l'espectacle Solitud 360 graus a la plaça de l'Església. Inicialment s'havia programat o s'havia iniciat per demà, vigília de l'aniversari, i finalment s'ha ajornat fins a dissabte a causa de la previsió meteorològica. Parlarem d'aquest aniversari i parlarem també de tots els actes previs i del dia de la Diada Nacional de Catalunya en l'obertura de l'informatiu local d'aquest dilluns 9 de setembre. Un informatiu que s'avança a partir d'aquesta setmana a les 6. Fins ara s'emetia a les 7, la temporada passada, la temporada d'hivern s'emetia a les 8, ara ho avancem fins a les 6. Amb aquests continguts, a banda del que hem esmentat, notícies com la mort a 71 anys del pintor Ramon Pujol Boira, prolífic integrant del grup 69 empordanès, residia a Albons des de 1976, on hi tenia també el seu estudi. Activitats del cap de setmana passat. El Cor País Meu ha portat a l'Escala, a la sala d'actes del CER, l'espectacle Exili, cançons en escena. Una versió actualitzada d'un espectacle que fa pràcticament una dècada que gira per escenaris d'arreu del país. A l'agenda d'activitats, encesa del foc de la pau a la manera tradicional amb rajos solars, demà dimarts a les 12 del migdia, audició de sardanes amb la principal de l'Escala a les 8 del vespre, la marxa de torxes per la pau a partir d'un quart de 10 de la nit. En dimecres, Diada Nacional de Catalunya, acte institucional a la plaça de l'Ajuntament a les 11 del matí, amb actuació musical a càrrec del Cor Indica. Dissabte, 24a trobada de barques de vela llatina, a partir de les 11. Concert dels clàssics L'Escala Empúries, a les 7 de la tarda, a la mateixa hora que reprèn el segon cicle de Rally amb Salero, actuació dels Tres de Ronda, a l'Alfolí de la Sal. I a les 10 de la nit, representació de Solitud 360 graus a la plaça de l'Església. Ha començat una nova temporada esportiva al Futbol Club L'Escala. Debuta a Primera Catalana amb victòria per la mínima al camp del Júpiter. Un gol d'Ignasi Massó a les acaballes del partit va marcar la diferència. Ens ho explicarà en detall Ivan García dins el Zona Mixta, que s'emetrà just al final de l'informatiu local. Ara, el Far, avui primer programa de temporada. Repàs a l'estat de la mar, titulars del dia, tot això a la primera hora, i notícies tractades des d'Òptica Escalenca, com el premi al projecte Life Platera de l'Estartit, que és reconegut per la ONU, l'Organització de Nacions Unides, a l'espai interactiu, iniciatives mediambientals a les plages. Avui, entre d'altres, es parlarà de la xiringuito de Cala Mungó, que canvia o regala un got de cervesa a canvi d'un got ple de burilles que portin els banyistes. De tot això se'n parla en aquest magazín de 4 a 6. De 6 a 7, continguts locals. A les 7, el Next Vespre, i a partir de les 8, la franja musical. A totes i a tots, gràcies per la vostra companyia. Això és Ràdio L'Escala.
Serveis informatius.
El teu punt de referència.
El Far, amb Josep Maria Cano.
És un contrasentit, tu miris per on tu miris. Que a 30 graus de temperatura estiguem acomiadant la temporada de platges és tan absurd com entestar-nos a anar a prendre el sol quan encara freguem els 20 graus de temperatura. La notícia del dia d'avui és que la majoria dels ajuntaments, que encara mantenien la vigilància de platges, a partir d'avui dia 15 de setembre, deixen de vigilar les platges. És a dir, rescindeixen o finalitzen el contracte que tenen amb les empreses que s'encarreguen de la vigilància de platges. I tot això passa en un context en què estem fregant a molts llocs del país els 30 graus de temperatura. Els que no estan a 30 estan a 26, 27, al llarg del dia d'avui, en què fa un sol que es patega les pedres i que la temperatura de l'aigua és molt més càlida que la que podíem tenir al mes de juny. Però com que els humans, encara que diguem que no, i encara que ens resistim a reconèixer-ho, som animals de costums, d'alguna manera influenciats per les tendències, les administracions, les modes, els periodistes, les mitjans de comunicació i les empreses de màrqueting i de publicitat, hem decidit que tot just passat el 7 de setembre, en alguns casos, l'11, els que més es tiren, això d'anar a la platja ja no ens ve de gust, perquè ja no mola, ja no ens porta. I, per tant, refusem i menys tenim aquests dies fantàstics i meravellosos per gaudir del sol, probablement d'una manera molt més afable, molt més agradable i molt més adienta que la que vam estar, gaudint durant els mesos de, juny. I que ningú vingui a dir-me que és que no ho fem perquè estem treballant, perquè els caps de setmana també hem tingut aquesta temperatura i les platges, en molts casos, han estat buides. En tot cas, una reflexió que aquí queda i de la qual n'haurem d'aprendre, sobretot avui, que s'ha fet públic que la majoria dels ofegats a les platges catalanes s'han ofegat després de les 7 de la tarda, que és l'hora en què majoritàriament plegaven els socorristes. Per tant, 7 de la tarda, acabar la temporada abans d'hora, que potser haurem de realment revisar els protocols de temporada de platges i, com va passar amb els autobusos públics, no fer-ho per calendari, sinó fer-ho per temperatura. Benvinguts, què tal? Arrenquem setmana i ho fem amb la vista posada en la sostenibilitat, les reivindicacions i la mobilitat ecològica. Seran qüestions que al llarg de la setmana anirem tractant. Salutacions de la gent que ho fa possible, això del FAR, el programa Mariner de Catalunya, que som en David Valverde i en Juanjo López, la Judit Castells, en Daniel Rodríguez, l'Ivan Fernández, la Cristina Cantal, la Isabel González i jo mateix. Estarem amb vosaltres fins les 6 en punt de la tarda. Ens acompanyeu?
El FAR, el programa Mariner de Catalunya.
El mateix dia que hem sabut que la temporada de bolets perilla, perquè poca pluja i temperatures excessivament altes farà que s'endarrereixi la temporada de bolets. No és desafortunat això de la poca pluja. Ha plogut molt a València, pobra gent que està en d'aigua fins al coll, però aquí, fora de la temporada de la setmana passada. Bé, en tot cas, ja tenim el país alarmat, eh? Oi, no hi haurà bolets, no hi haurà bolets. Bé, totes les dades, des del Servei Meteorològic de Catalunya, en Jordi Mateo. Jordi, bona tarda.
Hola, ens espera una situació marítima molt encalmada i és que la posició de l'anticicló es situarà sobre les illes britàniques i ens deixa sobre Catalunya una situació superfície en quant a la pressió en superfície poc destacable, predomini, com diem, d'una situació cada cop més en calma. De moment, aquest dilluns continuarà amb predomini del vent de component sud i est entre fluix i moderat i això sí, encara amb maró en pràcticament tota la costa catalana. Situació molt tranquil·la pel que fa a l'estat del cel, i és que esperem alguns núvols que podran creuar al llarg d'aquest dilluns, però que seran menys abundants de cara a demà dimarts. Demà dimarts esperem que s'imposi el cel serè o molt poc ennuvolat a tot el litoral català, i només a última hora de la jornada podrien arribar algunes bandes de núvols alts i mitjans, que en tot cas no han de ser molt destacables. Demà començaríem amb un vent força fluix i variable, i durant les hores centrals del dia s'ha d'imposar el vent de component sud, estones sud i oest, que bufarà fluix amb alguns cops moderats. No serà molt destacable. Passarem d'una situació de maró al llarg d'aquest dilluns a, en general, marejol durant el dimarts, marejol a tota la costa de Catalunya. I això és tot de moment des del Servei Meteorològic de Catalunya.
Doncs molt bona tarda, Jordi. Demà, si et sembla, tornem a connectar.
Connectem amb l'actualitat.
I comencem la setmana amb una qüestió que haurem d'anar seguint a partir de que comenci, i és que un gironí, l'Isaac Pedrós, vol ser la primera persona cega en fer la volta a Menorca en caiac. Cristina.
Exacte, l'estudiant de la Universitat de Girona i també activista social Isaac Pedrós agafarà un avió aquest dijous cap a l'illa de Menorca i el diumenge començarà aquest repte que compta amb un recorregut d'uns 160 quilòmetres. Pedrós és la primera persona amb ceguesa en fer la volta a aquesta illa de les Balears en caiac i anirà acompanyat d'un caiaquista expert que el guiarà cap a quin sentit remar i en quina direcció anar. Es preveu que l'expedició, anomenada Caiac No Limits, es divideixi en 13 etapes d'entre 15 i 20 quilòmetres cada una. Les dates en què el gironí durà a terme aquest repte coincideixen amb el 5è aniversari de l'accident que va patir i li va fer perdre la visió. Pedrós vol posar en valor les capacitats de les persones que tenen alguna discapacitat.
I precisament avui que comença la setmana de la mobilitat sostenible, l'Ajuntament de Barcelona ha donat a conèixer els detalls de l'ordenança de regulació de la zona de baixes emissions, aquella a les quals els vehicles sense distintiu no podran circular. Isabel, explica'ns.
Una regulació que entrarà en vigor l'1 de gener del 2020 i que prohibirà, com tu explicaves, circular els vehicles més contaminants entre les 7 del matí fins les 8 del vespre a la zona de baixes emissions, que ocupa més de 95 quilòmetres quadrats. Aquesta zona, què abasta? Doncs gairebé tot Barcelona, exceptuant la zona franca industrial, les rondes i el barri de Vallvidrera, Tibidabo i Les Planes, així com també els municipis de l'Hospitalet de Llobregat, Cornellà, Esplugues i Sant Adrià de Besòs. Aquesta prohibició és vàlida pels dies feiners i queden així fora tant les nits com els caps de setmana i els festius. A més, el conductor també podrà demanar 10 permisos especials a l'any per poder circular dins aquesta zona de baixes emissions, una tramitació que s'haurà de fer a través de l'àrea metropolitana de Barcelona. Les sancions també s'han donat a conèixer i depenen segons el grau d'incompliment i la seva categoria. D'aquesta manera, infraccions aniran des dels 200 i fins als 999 euros si s'estableixen, si es fan en els períodes que no hi hagi episodi de contaminació, i dels 499 fins als 1.800 euros si es produeixen en episodis de contaminació. Aquestes sancions, però, tot i que aquesta regulació entri en vigor a partir de l'1 de gener del 2020, les sancions no es posaran en marxa fins l'1 d'abril del 2020. Entre el gener i l'abril, el que es faran a la detecció dels vehicles que circulin per aquestes zones serà avisar-los de que no poden fer-ho. A més, en el cas d'autobusos, furgonetes i camions, tindran una moratòria d'un any des de l'entrada en vigor d'aquesta ordenança. Per tant, no serà fins l'1 de gener del 2021 quan es posi en marxa. Hi haurà un total de 70 càmeres per controlar tots aquests vehicles afectats, que es calcula que són al voltant d'uns 50.000. L'ordenança recull exempcions també per vehicles funeraris, bombers, policia local, guàrdia urbana i aquest tipus de...
Està molt bé que facin excepcions als vehicles de l'administració pública, com bombers, guàrdia urbana, etcètera, vehicles funeraris. Per cert, vehicles funeraris, que és la principal empresa pública de negoci de la ciutat de Barcelona, i que, en canvi, penalitzin a la gent que té cotxes antics, que segurament no se'ls canvien perquè no volen, no perquè no puguin. És irònic, evidentment. Qui té un cotxe antic que contamina el té perquè no se'l pot canviar. Per tant, tenen fins l'1 d'abril per implementar ajudes a que la gent que té aquest tipus de vehicles se'l pugui canviar. Si no, estem fent una normativa només per rics. N'haurem de parlar de tot això.
Ho seguirem de ben a prop i ho explicarem.
Gràcies, Isabel. Fins ara.
Fins ara.
I mentretant, a l'aeroport del Prat convoquen vaga. Ho ha fet la UGT. Ha anunciat aquest matí que els treballadors de terra d'Ibèria s'aturaran cada dilluns fins al 18 de novembre. Ens ho explica l'Ivan Fernández. Ivan, endavant.
Aquesta nova convocatòria de vaga és fruit de la falta de resposta de la companyia davant el termini que el sindicat li va donar el passat 9 de setembre per restablir i tancar la negociació d'aquest conveni col·lectiu, del seu personal. De fet, després de l'última reunió entre les dues parts, direcció d'Ibèria i el sindicat, l'empresa va anunciar la suspensió temporal d'aquesta negociació per les vagues que els seus treballadors diuen han protagonitzat les darreres setmanes a l'aeroport del Prat i també a Bilbao i Madrid. Ara, la convocatòria d'aquestes aturades s'estén a tots els centres de treball, però la protesta continua sent la mateixa. Els 2.700 treballadors de l'empresa Barcelona reclamen la conversió d'uns 400 contractes temporals a fixos, a més d'una nova configuració de torns i noves contractacions a temps complet. Mentre no arribi cap solució, el personal de Terra d'Ibèria s'aturarà cada dilluns des del 30 de setembre i fins al 18 de novembre.
I molta atenció perquè la Guàrdia Civil incrementa la vigilància a Catalunya a través de la unitat de resposta, que comença a protegir l'interior de la central nuclear d'Ascó. Judit.
La unitat de resposta de la Guàrdia Civil destinada a reforçar la protecció física de les centrals nuclears espanyoles ha iniciat el seu servei a la central nuclear d'Ascó. Tindran una presència permanent en la instal·lació per incrementar la protecció física de la planta. Aquest desplegament s'emmarca en les mesures adoptades en el desenvolupament de la llei 8/2011 de protecció d'infraestructures crítiques, entre les quals hi ha les centrals nuclears espanyoles. Les unitats de resposta de la Guàrdia Civil s'ubiquen permanentment a l'interior de la nuclear per tal de poder així actuar correctament en cas de qualsevol amenaça que pogués afectar la integritat de les instal·lacions o perdre el control sobre els materials nuclears i radioactius presents en l'emplaçament.
I ens quedem a Tarragona perquè són investigadors de la Universitat Rovira i Virgili els que coordinen un projecte europeu per millorar la qualitat de vida de les persones grans i amb dependència. Daniel, com ho volen fer?
I ho fa amb l'objectiu, com dèiem, de posar a l'abast de la ciutadania una plataforma digital on es podran plantejar temàtiques o propostes en línia en relació a les persones amb dependència i, en particular, sobre els serveis que tenen a veure amb les cures de llarga durada. Avui una vintena de familiars, tècnics, proveïdors i professionals de la salut participen a Tarragona en la prova pilot del sistema, portant els seus suggeriments, les seves millores. Ho explica Blanca Deusdat, professora de la URB i responsable del projecte.
Saber com participar tots els agents implicats en millorar el tema de les cures, sobretot de les persones grans i també persones amb discapacitat. Com sabem, o sigui, a Europa afrontem el canvi demogràfic, som una societat sobretot envellida, uns països més que altres, i per tant, en una manera més directa, saber quines són les necessitats i com volem i què volem dels serveis de cura, no?
Finançat per la Unió Europea, el projecte, que té una durada de 3 anys, es troba ara a l'Equador. S'espera que la plataforma digital pugui ja ser operativa i obrir-se al públic en general a partir del novembre de l'any 2020.
Doncs a veure si és així i si es produeix aquesta obertura. A partir del novembre del 2020, des del FAR, evidentment, ens en farem ressò. Gràcies, Daniel. Fins després.
Fins després.
Segueix-nos a les xarxes socials, Instagram @alfarfm, Twitter @alfarfm i Facebook @alfarfm. El destacat de la jornada.
Pues fue a finales de abril que el gobierno de España planteó, sin consensuar y por sorpresa, una reforma del Reglamento General de Costas. Una reforma que afecta y que afectará, sin duda, a todas las empresas, sobre todo acuícolas que hay repartidas por toda la franja de costa del Estado. A raíz de esta modificación, a raíz de esta propuesta unilateral, el jueves pasado se creó la plataforma de organizaciones del sector marítimo alimentario, básicamente integrada por empresas que se ven afectadas por esta modificación. Queremos saber más y por eso saludamos a Javier Ojeda, que es gerente de Apromar, que es una de las impulsoras de esta plataforma. Javier, muy buenas tardes, bienvenido.
Hola, buenas tardes, encantado de acompañarles.
Básicamente hablamos sobre todo de empresas de acuicultura, puesto que esta modificación afecta básicamente el mar, para entendernos, el agua, ¿no? La costa.
Sí, pero no solo de acuicultura. En esta plataforma estamos los acuicultores, desde luego, pero también otros sectores primarios de la costa española. Bueno, primarios y también de conservas. Es decir, están también las depuradoras de moluscos, las conserveras, también una parte importante, y en general todo este sector primario alimentario ligado al mar y que estamos contemplando con gran preocupación la incertidumbre jurídica en la que esta iniciativa del Ministerio de Transición Ecológica nos está llevando.
¿Qué propone el Ministerio o en qué consiste esta modificación del reglamento?
Bueno, vamos a ver. Todos somos conocedores de la situación política en España. Uh-huh. Es realmente una pena. En ocasiones parece que no afecta al ciudadano esta situación, pero en casos concretos como este vemos cómo sí, si nos afecta, en primer lugar, por la incertidumbre. Entonces, la secuencia de acontecimientos ha sido que de repente vemos que no se están aprobando las concesiones de ocupación del dominio público marítimo terrestre extraordinarias como se tenía previsto en la ley de costas hace 3 años. Y de repente, bueno, nosotros preguntábamos por qué no se están aprobando concesiones, no recibimos respuesta, y de repente nos encontramos un poco antes del verano con una consulta pública de un anteproyecto de reglamento de costas que desconocíamos que se estaba poniendo en marcha, del que no habíamos sido consultados previamente, del que no había estudios de impacto económico de empleo, y eso nos hizo saltar la voz de alarma. A partir de ese momento no fuimos nosotros los únicos afectados que protestamos, la situación política se volvió un poco más compleja y este anteproyecto desapareció de la web de información pública del Ministerio. Desde ese momento nosotros no hemos recibido ninguna respuesta del Ministerio a nuestras consultas y la situación es como de espera. Pero indudablemente que a las empresas que tienen sus previsiones de inversión y de planificación de su futuro, el simple hecho de que esto haya ocurrido, sumado a que el Partido Socialista Obrero Español en su manifiesto de iniciativas de progreso con el que está intentando formar gobierno, incluye expresamente una modificación de la ley de costas, de la cual no tenemos más. Y es donde estamos, o sea, no creemos que sea racional pensar que la costa española se puede convertir en un parque temático recreativo y medioambiental, no. Ahí hay mucho más.
La cuestión parece que, bueno, les pasa a ustedes en el mar lo mismo que les pasa, por ejemplo, a muchos de los clubs náuticos de playa en Cataluña, ¿no? Que hay una voluntad del gobierno de eliminar todo aquello que no sea, entre comillas, turístico o que todo aquello que ocupe una cierta franja de la costa española.
Sí, exactamente. Estamos en exactamente la misma situación. Lo único que, bueno, por dar un poquito de uniformidad interna inicial, nos hemos juntado los que somos más parecidos, es decir, del sector alimentario, pero que la situación es exactamente la misma y a partir de ese momento en que ya hemos constituido nuestra plataforma, tenemos una especie de ecuación que nos permite pues ir hablando con otros gremios que están afectados exactamente igual para hacer levantar la voz. Señalar que hay partes muy importantes de la sociedad, del empleo y de la economía que están en el medio costero respetando todas las normas de medio ambiente, porque recordemos, esto no se trata de que haya unos desalmados destruyendo los ecosistemas costeros, no. Todo el que está hoy en día con la licencia de actividad en la costa española cumple unos muy exigentes requisitos de medio ambiente. Sin eso no estaría ahí operando. Es decir, eliminarnos a nosotros no va a mejorar el medio ambiente, no va por ahí el tema actual del medio ambiente. Entonces, ahí está la situación.
Parece que solo las cifras económicas son las que afectan a determinados sectores como es el político. ¿De cuántos puestos de trabajo estamos hablando y de cuántos millones o de cuánto dinero estamos en euros estamos hablando de que mueven este sector?
Bien, uno de los la hoja de ruta, digamos, que nos hemos puesto a partir de la reunión de jueves es uno de los primeros puntos el cuantificar el impacto económico y social de esta situación. Ahora mismo yo no puedo dar medida, o sea, dar números sobre las cifras, pero indudablemente que todos somos conscientes de la importancia de cierta actividad económica en la costa, que no se puede trasladar a otro lugar, que proporciona numerosos empleos y esto ocurre en Galicia, en Cataluña, en el País Vasco y en Andalucía, es decir, en todas las costas españolas. Entonces, bueno, cuando no hay una iniciativa política clara, racional, que sea consciente de los sectores afectados y que legisle con coherencia, pues nos vamos a estar enfrentando a todo este tipo de vaivenes que, bueno, queremos ser positivos y pensar que se puede reconducir la cuestión, pero desde luego que hay que dar mucha coherencia a iniciativas políticas que son más de cara a la galería que a la realidad social y medioambiental del Estado.
Ustedes se constituyeron el pasado jueves. Los primeros pasos, más allá de la constitución, no sé si es pedir una reunión o qué han planificado de cara a estos próximos meses.
Bueno, lamentablemente es que ahora no hay con quién pedir reuniones, porque está todo el mundo en funciones, nadie tomará responsabilidades. Nosotros haremos nuestra tarea, nos organizamos internamente, contabilizaremos empleos, iremos acudiremos a corporaciones locales que son las más afectadas cuando la economía de la ciudad o de la pequeña localidad se ve afectada, y se lo iremos explicando, bueno, iremos consiguiendo adhesiones, de forma que en cuanto haya un Ministerio de Medio Ambiente o Transición Ecológica nuevamente en marcha y con responsabilidad, pues ahí estaremos en su puerta el primer día para que nos escuchen.
Pues Javier, manténganos informados, evidentemente seguiremos todos sus movimientos. Mucha suerte y muchísimas gracias por habernos atendido.
I a ustedes por darnos eco. Buenas tardes.
Hasta la próxima, buenas tardes. Doncs no només estem parlant ja dels clubs nàutics de costa o d'algun que altre restaurant o d'algun que altre equipament, sinó que estem parlant també de tot allò que afecta a la primera franja ja dins del mar, i poca broma, perquè estem parlant d'un sector, l'aqüícola, que mou molts milions d'euros i dona molts llocs de treball, i per tant caldrà seguir amb atenció les decisions del futur govern quan es constitueixi. Així arribem gairebé a 4:45 de la tarda.
Navega amb el Far.
Ràdio L'Escala.
La xarxa.
Si haguessis nascut en una altra terra, podries ser blanc, podries ser negre, un altre país fora de casa teva, i diries sí en una altra llengua, t'havies criat d'una altra manera, més bona, potser més dolenta, tindries més sort o potser més pega, tindries amics i jocs d'una altra mena. Tu havies vestit sabates de pell o tosca espardenya, i dies no perdut per la selva, podries llegir contes i poemes o no tenir llibres ni saber de lletra. Podries menjar coses llamineres o només crostons secs de pa negre. Podries, per tot això pensa, que importa tenir les mans ben obertes, i ajuda qui ve fugint de la guerra, fugint del dolor i la pobresa. Si tu fossis nat a la seva terra, la tristesa d'ell podria ser la teva. Volies vestits de sac o de seda, sabates de pell o tosca espardenya, o aniries nu perdut per la selva, i poemes o no tenir
Ràdio L'Escala.
La xarxa.
El Far.
La presència de plàstics al medi ambient, sobretot al mar i a les zones costaneres, està sent una preocupació creixent. Ens hem donat compte i de cop de com hem estat abocant plàstics al mar sense cap mena de control, i aquest mar i aquest entorn natural ara ens els està retornant. Per tant, iniciatives al voltant de la reducció, ja no només de l'emissió de plàstics, sinó de que siguin al medi ambient, és a dir, a la recollida de plàstics, diguéssim, les iniciatives s'estan multiplicant. I avui volem parlar-ne d'una. Ivan, de quina?
I concretament d'una que el que vol és reduir el consum, però d'envasos de plàstic. Estem parlant de l'aplicació Go Zero Waste, una aplicació que han posat en marxa un grup d'emprenedors i que el que vol és ajudar a tothom a fer la compra sense generar residus. Ens ho explica molt millor la seva directora de comunicació, la Magda Sabrián.
Magda, bona tarda i benvinguda.
Hola, bona tarda.
Per tant, es tracta de comprar sense residus. La pregunta és si es pot fer.
I tant que es pot fer. Bueno, per a mostrar un botó, que es diu, no? Vull dir, si aquesta aplicació va sortir de que nosaltres com a consumidors ens vam marcar aquest repte, el de sortir un dia a fer la nostra compra setmanal i tornar a casa sense cap plàstic. I en aquest exercici, doncs ens vam adonar que hi havia una sèrie de coses necessàries perquè això fos possible. La primera era una qüestió d'hàbit. Portar bosses de casa, portar tàpers de casa. Amb això, moltes de les coses que compres envasades, doncs les podries comprar sense tant de plàstic. Si parlant en aquest cas de fruita, de verdura, de carn, de peix, de formatge. Però amb això no és suficient. I si vas al supermercat, el més probable és que tornis amb un munt de coses envasades. Per tant, el següent pas era trobar en quins llocs pots trobar els productes que normalment consumeixes sense envasar. Començant per botigues a granel, però també per llocs on comprar detergents a granel o cosmètica sòlida. I d'aquesta experiència vam dir, doncs mira, anem a fer una app que sigui un mapa per poder localitzar botigues i productes i facilitar que qui s'ho proposi doncs ho trobi tot més fàcil.
I en aquesta aplicació trobem només supermercats, comerços que venen a granel, o també podem trobar, per exemple, supermercats que ara estan tan de moda, amb envasos biodegradables?
No, o sigui, la pots trobar a l'aplicació són sobretot botigues a granel, o botigues on puguis trobar productes sense plàstic, per exemple, doncs això, un lloc on puguis comprar tot el que és detergent i producte de neteja amb un bar retornable. O una botiga on puguis comprar doncs fregalls fets amb fusta d'aquests de que el capçal es pot canviar, o esponges fetes d'un material vegetal. És això, perquè si vas al supermercat, pues, com comentàvem, tot el que és frescos, pues, amb que et portis tu la teva bossa, reduiràs molt. Però hi ha una sèrie de coses que al supermercat no les trobaràs sense envasar.
Ara veig el mapa d'aquesta aplicació. Teniu una base de dades amb molts comerços, més de 260 botigues. Com ho feu, això? Qui introdueix aquestes dades?
Doncs vam començar fent-ho nosaltres, sobretot a Barcelona i la resta de Catalunya, però com que volem que el mapa mínim estigui per tot Espanya, doncs estem demanant la col·laboració dels mateixos usuaris. Si tu entres a l'aplicació i al mapa, a la zona que tu coneixes, saps que hi ha una botiga i no hi és, o bé ens ho dius i nosaltres l'afegim, o la pots afegir tu directament des del mapa. I d'aquesta manera, doncs, l'aplicació té una vessant més col·laborativa i aquests que les persones que ja ho porten fent durant un temps poden ajudar a ampliar el mapa i que més gent se'n pugui beneficiar.
Per tant, diguéssim que som a l'inici d'aquest projecte. Tothom es pot baixar l'aplicatiu, suposo que en els dos sistemes, tant Android com en iOS, i a partir d'aquí anar fent créixer una miqueta aquests punts on podem comprar sense l'utilització de cap envàs de plàstic.
Exacte, l'aplicació va estar primer disponible el mes de juny, uh-huh. És a dir que això, tenim uns 3 mesos de vida. Sí que l'àrea de Barcelona i voltants la tenim bastant coberta, i les principals ciutats de Catalunya, i a partir d'aquí doncs, anem creixent cada dia. Sí que en els propers mesos comptem en tenir ben coberta el mapa d'Espanya.
Us heu trobat amb el problema, per exemple, clar, ara deies, principalment trobem comerços de Barcelona, però no sé si és el cas també d'altres municipis una mica més petits, o és tendència això només de ciutats grans?
Bueno, jo crec que sí, a les ciutats grans potser hi ha més el fet d'anar a comprar tot a supermercat. També es fan uns horaris més tard i tota la pesca. Molts cops a pobles té encara més l'hàbit en el mercat, no tothom, i al mercat tens molta més opció de granel, tot i que els mercats, ja sigui municipal o d'aquest setmanal, hi ha també molta tendència a despatxar-ho tot amb bosses de plàstic separades. Per això insisteixo que hi ha una part que és molt d'hàbit i l'altra és de saber on trobar les coses. I parlant una mica d'hàbit, l'aplicació té una altra part que és més precisament d'ajudar a construir hàbits sostenibles. És a dir, com dèiem, si tu necessites comprar espaguetis i et proposes comprar-ho a granel, necessites saber on trobar pasta a granel.
Clar.
Però l'ideal seria que quan anessis a aquesta botiga et portessis les teves pròpies bosses de tela, amb la qual no has d'agafar ni bossa de paper, no? I tornes a casa només amb menjar i sense cap mena de residu.
Doncs aviam si ho aconseguim. En tot cas, que sapigueu que teniu aquesta aplicació a la vostra disposició i bé, ho posarem a prova, ja t'avanço, eh? Ho mirarem i aviam com ens va. Magda, exacte. Moltíssimes gràcies, que vagi molt bé.
A vosaltres, bona tarda.
Però, com dèiem, l'existència de plàstics al medi ambient ja és un problema. Ja no es tracta d'evitar, és a dir, hem d'evitar llançar-ne més, però no ho hem fet durant tants anys que ara la natura, el mar, ens els està retornant. De fet, molts d'aquests plàstics han acabat convertits en microplàstics. I de microplàstics hem parlat molt aquí al programa, hem parlat moltes vegades, i sempre, o gairebé sempre, tothom ens ha dit no és que recollir-los és gairebé impossible, és una cosa inviable. Probablement, en aquesta idea de recollir-los tots, potser sí que és inviable, però es poden recollir els microplàstics, es poden filtrar. O almenys això han demostrat l'empresa GPA Seabots, que ha dissenyat i fabricat un filtre que, utilitzant la corrent marina i sense cap mena d'energia, s'encarrega de recollir aquests microplàstics, filtra l'aigua, i a partir d'aquí, microplàstics d'entre 4, els més grans, i 1 mil·límetre, els més petits, es poden anar recollint. No és un projecte, és una realitat, i en volem parlar amb l'Adrià Fradera, que és un dels impulsors d'aquest projecte. Adrià, molt bona tarda i benvingut.
Bona tarda, i gràcies per invitar-nos. És important arribar a quanta més gent millor. Nosaltres amb GPA Seabots hem... Bueno, vaig molt directe, potser.
No, si ja va bé. Si vols et pregunto, no? Però fes, endavant.
No, ens presentem una miqueta. GPA Seabots és... Sortim d'una gran empresa, no és una startup, cosa que ens permet això. No és una idea, és un projecte sòlid, i ens permet sortir al món, presentar-nos al món amb aquest projecte, l'SB Boy, que és un element de filtratge que el que permet és anar retirant aquests microplàstics, que, com dius, encara que ara tenim la filosofia, per fi, d'anar no utilitzant tant plàstic, no tirant-ne, hem fet tant de mal que d'alguna manera hem d'anar recollint. Llavors, nosaltres creem aquest producte que col·laborem a anar filtrant. La idea no és una... Nosaltres ens venem com I+D i tecnologia per conservar i restaurar el mar. Aquest projecte és un projecte senzillet. El que hem fet és agafar un element de filtratge senzill i fer un packaging, aprofitar pues, la infraestructura de les boies de balisament, que sí, actualment ja estan, fer-li una carcassa i dir, això pot ajudar al món. Grans empreses d'estudi, com la Universitat de Barcelona, com la Universitat de París, amb un projecte que es diu Sea Plastics, més que ara que no tot el mèrit és
nostre,
vostre,
sinó que s'ha de repartir.
Correcte, hi ha moltes empreses que estan estudiant el medi ambient, que estan estudiant aquest gran problema, i ells feien servir un tipus de red que existeixen, que són la red de plàncton. Nosaltres hem fet alguna cosa similar, ho hem encapsulat i hem dit, ei, anem a intentar que aquesta idea arribi a tothom. I llavors ha sortit això, hem creat la SBOI. Tenim 8 unitats, estem fabricant 2.000, per això que et deia que el tema de GPA Seabot surt de GPA Innova, tenim un seu a Hong Kong, seu a Estats Units, estem a Barcelona, cosa que el projecte d'aquí a vegades no es coneix tant com si fóssim... Però bueno, la que surt d'aquí, estem a tot el món, i llavors aprofitem per fer alguna cosa bo pel medi ambient i bo personalment per poder anar a dormir tranquil.
Això funciona autònomament, és a dir, no necessita cap mena d'energia, a més es reorienta per si sol en funció de les corrents, per tant és un element que s'instal·la, com deies, a la perpendicular de les boies, per exemple, de les boies de senyalització de platja, és un bon lloc perquè tens l'infraestructura, i a partir d'aquí va recollint, va filtrant sense cap més activitat o actuació que fer-hi.
Correcte, vull dir, la idea era aquesta, era no aprofitar la corrent marina, l'energia dels mars, que n'hi ha molta, i llavors el que fa és, sempre s'encara contra el corrent, perquè bàsicament l'aigua li entra dins, i aquesta aigua, la que porta una partícula de microplàstics, aquesta partícula es queda i l'aigua va fluint. El tema de la geometria que li hem donat, de peix manta, simplement és, fiques a YouTube, quan van començar a fer la idea, el peix principal que surt és aquest peix, per la gran boca que té, no sabem per què, hi haurien 2.000 maneres, 2.000 geometries, però ens va fer gràcia aquest, i un petit homenatge al peix manta, que tan mal li estem fent, perquè, bueno, és com les balenes, que obren la boca,
sí,
i tot el que hi ha va cap a dins. I llavors, doncs, vam fer un petit homenatge, i la idea és aquesta, és la boia de balisament, de fondeig, qualsevol element que ja estigui en el mar flotant, la nostra SBBOI és solidària, i després hi ha el mort.
Entre 4 i 1 mil·límetre, i té un motiu, no? Més petit d'un mil·límetre ja es traurà plàncton.
Correcte. Justament, una de les reunions inicials amb la UB, ens deien això, que ells havien fet un estudi i quan baixaven de les 500 micres, del mig mil·límetre, eliminaven molt de microplàncton. Pensa que plàncton, avui en dia, una medusa és plàncton. Quan la piques, és una aliada, llavors... A partir d'aquí vam decidir que el 80% del plàncton, microplàncton, bueno, de lo que s'alimenta les ballenes, per entendre'ns, sí, fa menys d'un mil·límetre. Així que per això no anàvem a tocar aquest nivell tan... Ja buscarem la manera, però ara era... Nosaltres, jo crec molt, com jo soc enginyer naval, i una de les... Bueno, des que estudiava, una de les meves filosofies de vida és l'80-20.
Val.
No? Que vull dir, el 80%, doncs anem a per aquest 80%, i un cop tinguem aquest 80% retirat, ja anirem amb aquell 20, que ens costarà molt més esforç que el primer 80. I per això hem triat aquestes dimensions de microplàstic.
A més, aquesta és un enginy que no està fet de plàstic, que aquesta és una de les coses importants.
Correcte, i aquí sembla, hi ha més feina de la que sembla. Clar, vull dir, un cop... Ho havíem dit, tot està fet en plàstic, i a la que busques un projecte tot és plàstic. Jo portava 4 anys de direcció d'una fàbrica de barcos on tot és plàstic, polièster, resines de polièster, d'epoxi, i quan surts d'aquest món és quan dius, ostres, sí. Llavors hem començat a treballar amb fibra de lli, com la roba, i una resina natural, com la cola vegetal.
Val.
Fins aquí bé, són dos grans desconeguts. Vull dir, avui en dia, quan trobes un proveïdor de composites, que se'n diu, i li dius, vull aquests dos materials, com que ningú ho ha fet, et diuen, té, i però no tens cap garantia, juga tu. Hem estat jugant amb diferents mescles, al final ens ha sortit, no té les propietats que tindria un composite normal, però tampoc les necessitem. Llavors, el procés de laminació és una mica diferent, s'ha de reforçar amb més tela, però al final no estem afegint en el medi marí cap element que no sigui orgànic, perquè és lino, cola vegetal i ferro, perquè porta un eix a dins per aguantar, perquè vulguis que no, el sotrac que aguanta en un temporal com el de la setmana passada és
tela marina.
Té tela.
Escolta'm, quina vida té aquestes boies? És a dir, quan s'instal·len, quan es posen al mar, quina durada tenen?
Nosaltres hem pensat i hem optimitzat el sistema de filtració en funció de les quantitats que podíem agafar a Barcelona com a punt més calent o més contaminat. Per la densitat de gent no hi ha més, no? A partir d'aquí, la boia podia estar filtrant tranquil·lament un any. Nosaltres ho hem pensat i diem que és mig any perquè les boies de balisament estan mig any lligades. Llavors, la boia podia estar totalment un any i el filtre es aniria omplint. Nosaltres hem pensat ficar-ho només aquests 6 mesos i hi haurà filtre de sobres. Ojalà en mig any la traguessin plena. No serà així, perquè la probabilitat de que hi ha un trosset de microplàstic per metro cúbic, la probabilitat que aquest microplàstic passi per dins la boia...
No és fàcil.
Clar, llavors sí que n'hi haurà, llavors estem pensant, hem anat estudiant amb un tema de càlculs i probabilitat, perquè fins aquí un mes no tenen resultats reals de cada boia, tenim 8 punts, i hem calculat uns 50-100 grams per boia en aquest mig any de mitja. Barcelona estarà, repeteixo, estarà molt més densa, però anem a un dels microplàstics més...
habituals.
Habituals, és el de la roba.
Ah, val, d'acord.
Poliéster, vull dir, avui en dia hi ha poc cotó, i llavors tot el que és roba esportiva, els polars... Aquest microplàstic és un dels típics. I el de les colilles de tabaco
també
és un altre. Un dels punts que potser més interessants és que, com tot plàstic, en funció de la densitat, hi ha uns plàstics a un metre de profunditat, uns plàstics a 10 metres, i uns plàstics que estan al fons, que aquests no floten. La idea de la boia, de la nostra SB Boy, és, en funció de l'any, en funció... Si ara n'instal·lés 10, em podia ficar 2 a cada profunditat. Llavors atacaríem tot el tipus de plàstic. O en funció de... El 80% del plàstic està entre un metre i la superfície, que és on teníem ara, el que dèiem, atacar on tenia més. I a partir d'aquí és això, és treballar amb material orgànic que hi ha tela.
És evident que aquest és un projecte en el qual els ajuntaments tenen un paper molt important, perquè, de fet, m'imagino més comprant aquest producte un ajuntament que no pas un particular, tot i que també ho pot fer si vol fer-ho. Si han interessat ajuntaments, hi ha ajuntaments que hagin vist el projecte i que vulguin jugar?
Sí. Jo vaig començar, porto sobretot la campanya comercial tema comercial, per resumir. Vam començar els ajuntaments al setembre, l'1 de setembre, quan tornàvem de vacances. Sí que s'ha interessat, el Maresme, en Mataró, per exemple, ha anat molt, molt fort. Vol ser dels primers pobles a instal·lar-ho amb 50 unitats. El Vendrell, parlo de memòria, Tossa, Canet, jo soc de Canet, no és per això, també s'ha interessat, amb 10 unitats... I llavors sortint de llunyant una miqueta, Fuengirola, Màlaga, són ciutats que ja han invertit molt en altres temes mediambientals i amb aquest també s'ha mostrat interès. I és això, el 90% del nostre client en aquest projecte seran ajuntaments.
Areny, jo havia llegit per algun lloc, Arenys, Torredembarra, potser no?
Torredembarra, Arenys, hem estat en contacte, però encara no hem tingut...
Val, de moment encara res.
Encara res, esperem que sigui aviat.
Escolta'm, és car això o no?
Sí, no. Això haurà de dir el client. Com que no... Estem parlant d'una boia normal, ¿vale? Perquè com que no hi ha real mercat, no sabem què... Una boia normal, estem parlant d'uns... Si la comprem al Decathlon,
sí?
Estaríem parlant entre 200 i 300 euros. Si en comprem moltes, com les que hi ha aquí, les que veiem grogues estan en 300 euros. Si en compres 1.000, et baixa 80. Nosaltres estem ofertant, estem venent el nostre SB Boy per 492.
Val, 492 euros.
Sí, d'aquests 492, el 10% nosaltres el que fem és, com crec que haurien de ser totes les companyies, enfocar-ho a altres tipus de projectes. Pues, financiem un equip de regates, financiem de vela, financiem un projecte de crèdit de Ciptastics.org, llavors, bueno, no és tot per nosaltres. No sé si és car o és barat. En principi, tot el que ens hem, el feedback que hem tingut amb aquests 10 ajuntaments és que és un producte que és el que val. Nosaltres no tenim cap problema en, quan parlem amb ajuntaments i en les reunions, en demostrar l'escandall. Vull dir que no és un negoci que dius...
faré ric, no?
La nostra idea no és fer-nos ric amb l'SB Boy, és la nostra carta de presentació, com qui entrega un pamflet o un llavero. Nosaltres traiem al món això, ens presentem com GBA Seabots, una empresa que vol ajudar en els mars i els oceans, traiem aquest producte i a l'hora de... Si volem créixer i fer calés, parlant clars, tenim altres projectes en marxa, realment tecnològics 100%.
A més, hi ha una segona part d'aquest projecte, si no vaig errat, que és agafar tots els microplàstics, agafar tot el que aquestes boies recullin i fer-ne una anàlisi, no?
Correcte. Aquí seria el famós Big Data, no? Mm-hmm. que tothom vol o que a tothom li fa por. Nosaltres, un dels pactes que hem fet amb l'Universitat de Barcelona és que el primer any, si ells volen fer aquest estudi. Llavors, ara les boies no tenen cap tipus de sensor, només hi ha la red, sí que estaran etiquetades, des de la 1 a la, ja dic, a la 2000, veurem si les podem col·locar o si estaran agafant pols a l'almacén. Llavors, quan acabi la temporada, nosaltres ens dedicarem, ficarem esforços a anar a buscar aquestes reds, perquè al final el que agafem no és la boia en si, sinó l'element filtrant que hi ha a l'interior. A partir d'aquí, tot això enumerat, ho portem amb la UB. Uh-huh. Llavors, un exemple, començant per bou, si té 10 boies, però agafarem un mostreig. Vale. D'aquestes 10, 8 les reciclarem, dels altres dos que reciclem, però primer anirem a analitzar.
D'acord.
I amb això traurem un patró de quins plàstics hem recollit, per què n'hi ha més a un lloc que a un altre, i començarem a fer aquest estudi. La nostra idea és, en un futur, ja fer unes boies amb una petita, amb alguna manera per donar-li energia, per poder això, que ella sola ja ficar sensors.
De fet, hi ha un projecte perquè la gent pugui monitoritzar aquestes boies, no?
Correcte, i això seria una segona fase, que seria un app on ja entraria el públic general, on tu pots apadrinar una boia. Potser no comprar-la, però sí apadrinar, o que algú et regali i pues, una participació amb una boia. Doncs hi haurà un mapa amb totes les boies que hem ficat. Ara, el nostre mercat sobretot és el Mediterrani, perquè és el mar més matxacat,
sí, més contaminat
que tenim, perquè bueno, està tancat, no? Llavors l'aplicació es veurà les boies que hi ha, on hi haurà la teva, on hi veuràs com està, pues, des del que ha filtrat o quina quantitat de microplàstic has ha tret la teva boia. Això és una segona fase on ara es podria fer manualment. Llavors, pues, nosaltres cada cop que es col·loqui estarem presents, i així nosaltres fiquem-nos en contacte, perquè al final l'Ajuntament el que fa és ho contacta una empresa de balisament.
Clar, pues, que s'enfonsi.
N'hi ha poquetes empreses, estarem en contacte amb elles, pues, per veure on està cada boia. Manualment sabrem la localització de cada boia. A partir d'aquí hi haurà una primera fase on serà una app només de consultar, i una segona fase on tothom podrà participar.
La sensació que tinc, Adrià, és que heu començat fa molt poc temps i que heu fet molt de viatge. És a dir, si realment presentàveu la boia ara l'1 de setembre i ja hi ha ajuntaments, Mataró m'has dit 50, com Mataró, i de fora fins i tot de Catalunya, interessats, vol dir que tot just en 16 dies, en 2 setmanes, hem avançat molt ràpidament.
Sí, bueno, la història va ser... nosaltres comencem, l'empresa es forma a l'abril, tot és molt, molt ràpid, perquè en aquest món s'ha de ser molt, molt ràpid, i la filosofia dels dos CEOs de GPA i GPA Innova és això, és o anem a tope o no anar-hi. Llavors, comencem, es crea a l'abril, al maig tenim les primeres converses, a mitjans de maig ens donem la mà, i a l'1 de juliol començo. Quan ens donem la mà a mitjans de maig, aquesta idea, jo dic que l'hem de tirar endavant. Ja la teníem en el cap. Comencem a treballar-la. a vacances a 15 d'agost, el projecte estava, teníem, llavors comencem també a sortir les notícies, comencem a moure temes, comencem a tirar de fils. Doncs mira,
truquem aquí, truquem allà, truquem aquí, truquem aquella.
Correcte, al final és un món de molt de contacte i es comença a fer soroll. Llavors és un projecte que a la gent li agrada, és un projecte que fa un bé, llavors, i que hi ha molta conscienciació que per fi hi ha un exemple que jo sempre dic, que la meva mare a mi em deia, inclús fa un any, la meva dona, el meu fill, li deia, no agafis colilles al terra, clar. I ara quan vaig a la platja amb el nen, el primer que fèiem és recollir 15, 20 colilles al terra, vull dir, tot això ha canviat. Llavors...
Serà realitat, és a dir, jo suposo que tot això ho esteu, m'has dit que l'esteu fabricant, que hi ha 8 o 10 d'instal·lades, però que esteu fabricant unes 2.000, per tant, això va cara la temporada d'estiu de l'any vinent, o a partir del gener, aproximadament.
Correcte, nosaltres hem fabricat per aquesta filosofia. És impossible, si no fiquem nosaltres, si no apostem nosaltres, quan la gent es desperti, o quan els ajuntaments diguin, ja no arribarem, llavors apostem, són 2.000 unitats, tenim alguna de múscul per fer-ho i les tenim a partir d'aquí. La idea és això, ara es comencen a... Mataró no les ha tret, Caldetes ha tret les bolles, Arenys no, vull dir, això va per cada ajuntament té el seu timing. La idea és començar ara a treballar-hi per el... crec que a partir de març es tornen a llançar el balisament, a partir de març col·locar-les. Per això tenim mig any per fabricar.
Doncs tenim mig any per anar seguint aquest projecte que ens ha demostrat que els microplàstics es poden recuperar. Evidentment no tots, però sí molts d'ells. Aquest 80% al qual l'Adrià Fradera em feia referència. Adrià, moltíssimes gràcies per haver-nos acompanyat i per haver-nos presentat aquest GPS Sea Boats, que és el vostre projecte, que esperem que sigui ben aviat una realitat. Que vagi molt bé.
Moltes gràcies.
A reveure. Doncs, evidentment, no n'hem de tirar més, però dels que ja hem llançat, sembla que alguns els podrem recuperar. Optimisme, sens dubte.
El Far, produït per Ràdio L'Escala, Ràdio Arenys, Canal Blau, La Cala Ràdio i Ràdio Delta per la xarxa de comunicació local.
Ràdio L'Escala.
La xarxa.
On fer-se ric, trist és aquest circ, dins la caixa hi ha un narrador gens divertit, il·lusionisme sense fre, quan en tinc dos me'n gasto tres. Així és aquest circ, ple de jocs, de mans trapecistes sense amics. Aquí seguim dormint, un bon decorat ens anul·la els cinc sentits. Malabaristes insolents, oh, quin gran circ, quin
Ràdio L'Escala.
La xarxa.